COPE Menorca. Estar informado.
Molt bon dia, Menorca. Les 12 i 20 i comença un dia més el magazín de Sa Ràdio Menorquina, Es Matí de Menorca. Com sempre, una cordial salutació de Miquel Àngel Pons, en nom des que fem possible que des de ràdio, que avui feim des de Saló de Plans, des del Saló Gòtic, de l'Ajuntament de Ciutadella. D'aquí uns 20 minutets tindrem en altres protagonistes per passar balanç d'aquesta legislatura que està ja entrant a la recta final, però d'aquí allà tenim coses que oferir-vos a espais habituals, com interessar-nos d'aquí uns momentets per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes des Canal Salat de Ciutadella. Xerrarem d'un ball de tapadets que es fa una mica avançat, que es fa ja avui vespre en el casino de 7 de gener. La cançoneta de Mel Marques i després ja des de Xaló de Plans, des de Xaló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella, continuarà el Matí de Menorca. Una petita pausa i tot d'una monaram cap al cine.
Óptica Barraufont. Tecnología de última generación a tu servicio. Ahora, tu segundo audífono con un 70% de descuento. Estudio de tu audición gratuito y un año de pilas gratis con una prueba sin compromiso. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barraufont. En la calle Geroni, el Sino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
Rebajas de invierno de Scanshop, 60-30-0. Hasta el 60% de descuento a pagar en 30 meses al 0% de interés. Renueva ahora tu colchón, sofá o complementos de decoración en nuestras tiendas de Scanshop y vive la vida cómoda.
Divendres 22 de febrer, balanç de legislatura a l'Ajuntament de Ciutadella a Es Matí de Menorca. Entrevistes en profunditat amb representants de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella. Divendres 22 de febrer, a partir de les 12:40, als 89.6 de la freqüència modulada. COPE Menorca, per estar informat.
89.6 FM, COPE Menorca.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
I com cada setmana la Copa en el Matí de Menorca és divendres, molt interessant per les pel·lícules que veurem aquest dia en els cinemes des Canal Salat de Ciutadella. Jaume Maians, molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim moltes pel·lícules avui, eh?
Sí, la veritat és que aquesta setmana 5, que és mal de fer tenir-les en una setmana, però bueno.
Tenim molta varietat, per tant, i per molt tipus de públics.
No vol dir que es facin cada dia totes, però ens convidarem per poder veure aquestes 5 pel·lícules.
Vinga, dues d'estrena, Perdiendo el Este.
Sí, Perdiendo el Este és una altra comèdia espanyola, està dins la línia, es podria dir que és una seqüela de Perdiendo el Norte, una pel·lícula que fa 2 anys va tenir un gran èxit a la taquilla espanyola, i com aquesta pel·lícula es tracta de reflexar el problema que hi va haver durant la crisi econòmica recentment passada, on molt de joves i molta gent va haver de sortir a l'estranger per trobar feina. En el cas de la primera, Perdiendo el Norte, se n'anaven a Alemanya i ara en aquest cas van a Xina. Xina voldrà dir un problema afegit perquè la cultura és bastant diferent de la cultura occidental. Està protagonitzada per actors i actrius molt coneguts dins del panorama cinematogràfic espanyol, com són en Javier Cámara, Carmen Machi, en Miki Esparver, Leo Harlem i el protagonista en Julián López.
Són per a ti.
Eres el Pumanchú de l'amor.
Perdiendo el Este, la primera pel·lícula que vos recomanem a l'espai de cinemes des Canal Salat de Ciutadella, i continuem amb una altra, amb un tipus de pel·lícules que tenen un públic molt fidel i tenen molt de fans. La Lego.
Sí, la Lego Pel·lícula 2, ja vam fer la 1 i un gran èxit entre el públic més infantil. Aquesta pel·lícula la farem de divendres fins dimarts, no serà tota la setmana, i bueno, està passat en l'univers dels famosos Legos, i és una pel·lícula carregada de molt de gags molt divertits i molt inventiva i molt original. Una pel·lícula que segurament ens al·lotja l'arena.
Asteroides!
¿Te importa que te salve la vida?
¡Para nada!
Oh, ¡genial!
Soy Rex Danger Best. Esta es mi nave.
¿Son dinosaurios?
¿Qué haces en el espacio? Unos extraterrestres han secuestrado a mis...
La Lego Pel·lícula 2, i continuem ara amb pel·lícules que coneixem i que continuen en cartellera, com Alita.
Sí, Alita, Angel de Combate, pels amants de pel·lícules de ciència-ficció i especialment pels seguidors dels mangas japonesos. Hi ha aquesta pel·lícula dirigida per Robert Rodríguez i sobretot produïda i amb el guió d'en James Cameron, que és el director de pel·lícules com Titanic, com Avatar, etc, etc. És una pel·lícula que amb una posada en escena espectacular i visualment, la veritat és que és impactant.
¿No te dije que volvieras antes de que anocheciera?
No me había fijado en la hora.
Alita, tienes que ser responsable. Eres alguien muy especial.
¡Eh, chica!
No una simple adolescente.
¿Pero qué hace?
¿No te acuerdas?
¿A qué te refieres?
El doctor te encontró en el desguace. Debes de proceder de ahí arriba.
Solo soy una chica insignificante.
Eso es lo que quieren que pienses.
Alita, Àngel de Combate, una de les pel·lícules que veureu també aquesta setmana en els cinemes del Canal Salat de Ciutadella, i continua també el Green Book, el llibre verd.
Sí, Green Book continua, me sembla que ja és la tercera setmana, aquesta vegada la farem de divendres fins diumenge. És una ferma candidata en els Oscars, que té 5 nominacions, entre elles una, en el millor actor Viggo Mortensen, que la veritat és que fa un paperàs, i la pel·lícula, bueno, és una pel·lícula de molta qualitat que empatitza molt amb els públics, sobretot els dos personatges principals, com són el xofer d'un que el fan Viggo Mortensen, i després el protagonista negre, qui és el qui contracta en Viggo Mortensen per passejar-lo pel sud dels Estats Units. És una visió de racisme molt original i des d'un punt de vista que no estàvem acostumats a veure.
Vamos a relacionarnos con algunas de las personas más adineradas del país. Sería conveniente refinar tus modales.
Venga ya, ¿por qué le gusta hincharme las pelotas?
Porque puede hacerlo mejor, señor Vanellope.
Querida Dolores.
He visto al doctor Shirley tocando el piano. Creo que es una especie de genio.
Venga. I hem sentit la mare, la darrera pel·lícula que vos recomanem, que també ja coneixem, La Favorita, que també té molt bona pinta.
La Favorita és una pel·lícula fantàstica. És una pel·lícula que ja ha tingut nombrosos premis, entre ells els premis de la millor pel·lícula en el Festival de Venècia. Ha tingut premis de Globus d'Or, 7 premis BAFTA, els premis de la crítica de cine anglès, i té 7 nominacions en els propers Oscars, que per cert es fan de la matinada de diumenge en els dilluns. És una pel·lícula d'època, ambientada al principi del segle XVIII a Anglaterra, quan aquest país estigui en guerra amb França, i és sobretot una història sobre la lluita de poder de dues dones que volen aconseguir cada una els seus diferents objectius davant la reina. Una vol aconseguir recuperar el seu estatut social i l'altra vol influir en el poder polític que en aquells moments que sempre havia estat en poder dels homes. Una pel·lícula plenament recomanable.
No hi ha ningú que faci les pel·lícules d'època també com els anglesos.
La veritat és que no. I amb aquesta pel·lícula, ja que ho dius, hi ha una escenografia espectacular, una música clàssica, però molt ben emprada, i bueno, hi ha que destacar el protagonisme de les tres dones, Olivia Colman, Rachel Weisz i Emma Stone, que em pas que tindran difícil els acadèmies dels Estats Units per veure a qui li atorguen l'Òscar a la millor actriu.
A cadascú lo seu, els anglesos, això sí que ho saben fer. Els espanyols ens fan diferents a les pel·lícules d'època nostres, eh?
Bastant diferents. Bé, els anglesos són, però uns mestres.
Vinga, doncs repassem la llista de pel·lícules. Perdiendo el Este i la Lego Pel·lícula 2, que són les noves que s'incorporen, i les altres que encara podreu veure, Alita, Àngel de Combate, Green Book i La Favorita. No tenim òpera per aquesta setmana, però ja podem avançar que tenim en carreres per
en
dia
carreres,
12.
En dia 12 de març.
Una gravació del 82.
Del 82.
Molt bé.
Vam encetar aquest tipus de gravacions antigues, recuperar grans mestres de s'òpera envaïda, que hi havia el nostre Joan Pons, i va ser un excitat, i esperem que aquest amb en Josep Carreras també ho sigui.
Esperem que si sigui, quan hi seguim més a prop, ja en xerrarem més profundament. Gràcies, en Jaume, bon dia, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Tu levanta el 8. Qué fácil es ser Confucio, ¿eh? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. Ya está, ya, venga, que
tiene... Ahí está, mi hijo, conquistando China como Marco Polo.
Passió pel cinema. Espai patrocinat per Cinemes Canal Salat.
Què és ser d'un lloc? No és estimar-lo? Entendre la seva llengua, la seva cultura, les seves costums?
Un parell de dies, pot ser una setmana o dues o...
Me gusta mucho sopa mallorquina, sobrassada.
I jo esperava que me diuen coses, i no me diuen mai coses. I després d'un temps me vaig donar compte que ja diria coses, vol dir que no.
Hi ha moltes maneres de sentir-se d'aquestes illes, i l'1 de març les celebraran totes.
Infórmate'n a diada.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Hasta los niños lo tienen claro. ¿Y tú? Ahora tu nuevo concesionario Opel en Menorca es Iceasa Motor. Estamos justo en la entrada de Moho. Porque en Opel queremos ponértelo fácil. Opel Menorca, muy cerca de ti.
Divendres 22 de febrer, balanç de legislatura a l'Ajuntament de Ciutadella a Es Matí de Menorca. Entrevistes en profunditat amb representants de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella. Divendres 22 de febrer, a partir de les 12:40, als 89.6 de la freqüència modulada. COPE Menorca, per estar informat.
89.6 FM, COPE Menorca.
I en Es Matí de Menorca posem a xerrar d'un dels balls de tapadat que es faran per Carnaval a Ciutadella. El que s'avança una miqueta i sabran per què. Joan León, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Va, tu ets el cronista oficial del ball de tapadats que organitzau el grup folclòric Arrels de Sant Joan.
Exacte.
Com és que el feix tan prest enguany?
Bueno, enguany el feim molt prest per causes de calendari i, bueno, en fi, crec que mos vindrà millor, perquè es farà aquest divendres i, com sempre, a partir de les 9:30, en es dalt des que si no, el salon d'actes a dalt des que si no, 9, i, bueno, esperam tots els que vulguin venir disfressats i sobretot disfressats,
sí.
Aportin una mica de colorido en els que no venguin disfressats, doncs, bueno, també seran ben rebuts. Ja sabeu que sempre el grup, els elements del grup, sempre feim uns crestallets i feim d'un vinat i convidam i pastissets i mantecados, en fi, panets en sobrassada, també, que ja fa una setmana que el grup va en vol amb això. Doncs, pues, l'ho dit, esperam a tothom. Vosaltres també sempre, com ja sabeu, esteu convidats.
Sí. Escolta, i els pastissos que no seran una mica estantissos? Que hem vist fotos de que fa dies que t'ho fet jo, no? O estan ben tapats i ben conservats?
Tot està... Mira, ahir precisament a l'ensai ja en vam tastar un quant d'aquests pallets i ja estan de mort, estan fantàstics.
Jo tinc que dir que m'agraden quasi no fets del dia, sinó que passin un quart de dies que són més fluixets i són, no sé, això, això cadascú té el seu gust, però bé.
Les al·lotes tenen el truco per
tenir
frescs el dia de menjar-se, diguin com que estiguin calats.
Sí. Escolta, i els vidols també el teniu preparat ja i tot això?
També, vidolçat i colcaginat que hi haurà també.
Perfecte, i els balls i les músiques vostres
els balls populars, com sempre, la jota, el bolero, el fandango, tot això sempre es poden ballar, i més a Ciutadella sempre es veu que això va a més.
Molt bé. Escolta, Joan, si qualcú us escolta que no sigui de Ciutadella o sigui molt jove i no sap que és un ball de tapadets, conta-mos una miqueta quin és l'origen de això, del ball de tapadets.
L'origen del ball de tapadets és unes porquetjades que es feien, que ja eren les darreres porquetjades es feien per els darrers dies. I el ball, o sigui, l'amo de les porquetjades convidava tots els vecindaris, ben igual que els vecins el convidaven ell, i feien un ball, i en el ball es de vindran tapadets. N'hi havia qui agafaven, o sigui, no eren disfraços com avui en dia es fan, sinó que potser agafaven un llençol o una flaçada vea o un sau vell que tinguessin retirat, i se'ls giraven al revés i es tapaven la cara amb un mocador i un capellot i bueno, i això es deia tapadet, anaven tapadets.
Sí.
Clar, allò que es diu mostrar cara, quan arribava un grup de tapadets, a la porta sempre hi havia un amo, un vací, o un amic, o un cunyat de l'amo, que els arrabia, i un li mostrava sa cara perquè sapiguessin qui
d'on
eren,
venien,
perquè
sí.
si feien qualque andanada, que sapiguessin qui havia estat. I aquestes cosetes pues, van donar origen en el que avui feim, un ball de tapadet.
Molt bé. Idò. Vinga, aquest divendres, a partir de quina hora, que si no té 7 de gener...
Sí, a les 9, de 9 a 9:30 ja poden començar a venir. Allà ets esperant.
Perfecte. Jo vinga, que tot vagi molt bé i que xaleu molt.
Saludos a tothom.
Gràcies i bon dia. Adéu.
Adéu, bon dia.
89.6 FM, COPE Menorca.
Rebajas de invierno de Scan Shop 60-30-0. Hasta el 60% de descuento a pagar en 30 meses al 0% de interés. Renueva ahora tu colchón, sofá o complementos de decoración en nuestras tiendas de Scan Shop y vive la vida cómoda.
Óptica Barraufont. Tecnología de última generación a tu servicio. Ahora, tu segundo audífono con un 70% de descuento. Estudio de tu audición gratuito y un año de pilas gratis con una prueba sin compromiso. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barraufont. En la calle Geroni, el Gino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
89.6 FM, Cope Menorca.
M'agrada aquesta sintonia, té un ritme... Està molt... Pep, bon dia.
És del Secreto, si podem.
Sí, de los secretos. Sí, m'agrada. No, té molt d'anys aquesta cançó ja, però té un començament així que per això va molt bé. Eh? A de metge m'ho s'identifica, del Donantú, què dius ara?
Donantú.
Quin desastre. Ara fa compte, fa 28 anys, no? Fa 28 anys, molt bé. Però hi érem nosaltres fa 28 anys, ja. Hi érem. Eh? I res, que... Res, no, no...
Se'l diu, senyor Badia, sí? Badia Sabió, que t'havia posat per fer, perquè eres número 1 de la ràdio,
sí?
Eh?
Bueno, veterano pot ser. Enguany farà 35 anys que som a la COPE.
Quasi res.
Però no som els més veterano de la ràdio de Menorca, jo, dels que estem en plantilla. Me guanya Nadiana Font per un parell de mesos.
Ostres, però bueno.
Sí, sí, són de la mateixa quinta ja i som de Ferreries tots dos. Però sí que, sí que fa molt d'anys. Bé, res, haurem de fer una festa el dia que faran 35 anys.
Vinga, això m'apunta.
Vinga, va. Quina cançó tenim
per
avui?
Deu punxar un grup que mos demana sempre la gent pel carrer... M'ho diuen moltes vegades que ens hauríem de posar més i autocrítica com faig perquè ens hauríem de posar més. Però bueno, feim un espai cada setmana. 6 de Ponent, Pedro, Rimbau i companyia, sonen, sempre han sonat bé i aquesta mítica d'en de ser de Mercadal, Ciutat, de Parella. Vinga, salut!
Misteriosa ciutat, vora Ciutadella. Diuen que la van trobar, misteriosa ciutat, ciutat de Parella. Diuen que fades i bruixes la van encantar fa molts anys endarrere. Diuen que es desencantarà si un dia se troben set Joans i set Joanes a sa vorera de la mà, si un dia se troben set Joans i set Joanes. Ciutat de Parella, ciutat de Parella, ciutat encantada, ciutat encantada, ciutat enfonsada, ciutat enfonsada, enmig de la mar. Voldria el teu gran misteri poder desvelar. Jo un dia voldria el teu gran misteri poder desvelar. Teu gran misteri poder desvelar. Jo un dia voldria el teu gran misteri poder desvelar.
89.6 FM, Cope Menorca.
Què és ser d'un lloc? No és estimar-lo? Entendre la seva llengua, la seva cultura, les seves costums?
Un parell de dies, pot ser una setmana o dues.
cosas o...?
Me gusta mucho sopa mallorquina, sobrasada.
Y yo esperaba que me dieran cosas y no me dieran mai cosas. Y después de un temps me voy a dar cuenta que ya diría cosas, vol dir que no.
Hi ha moltes maneres de sentir-se d'aquestes illes. I l'1 de març les celebraran totes. Informa-te'n a diada.caip.es, Govern de les Illes Balears.
Vaig desembarcar un dia a Menorca ja fa temps i vaig tenir l'alegria de trobar amics de cens. No penseu que faig la bona, jo vos dic bé el que sé. L'alegria va i torna i jo ara estic content. Ciutadella, bona terra, on jo vaig de tant en tant, que de l'odolent fan guerra.
Molt bon dia, Menorca. Les 12:41, això és la COPE i continues Matí de Menorca. Avui aquesta edició especial des de l'Ajuntament de Ciutadella, des de Xalogòtic, des de l'Ajuntament de Ciutadella, per tenir tertúlia, per passar balanç d'aquesta legislatura que ja està acabant amb tres membres de l'equip de govern que ens acompanyen. Saludem a Sa Vallesana, Joana Gomila. Molt bon dia, Joana.
Hola, molt bon dia.
Saludem també a Noemí Camps. Molt bon dia.
Bon dia.
I en Sergi Cervera, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per xerrar de diferents qüestions que afecten el funcionament de l'Ajuntament i que afecten també a les persones, i precisament amb desatenció a les persones en podrien començar xerrant, perquè l'Ajuntament de Ciutadella és un dels ajuntaments d'Espanya que més recursos dedica en el servei de les persones, és així, no?
Sí, l'Ajuntament de Ciutadella dedica més de 3.600.000 euros en aquest servei a les persones, que representa uns 136 euros per habitants. Això vol dir la sensibilitat que té aquest equip de govern respecte a l'atenció a les persones com a marc o com a principal objectiu. I, per tant, pens que en aquest mandat hem fet un esforç perquè aquestes inversions hagin augmentant, no només a nivell de serveis socials, sinó també a nivell, per exemple, de bonificacions de les escoletes, que també entenem que és una manera d'atenció social a les famílies.
Les persones majors també d'acabada són més, i és més important tema geriàtric, tema centre d'Alzheimer, també és important tenir-los en bones condicions per atendre el millor possible i a com més gent possible, no?
Sí, de fet, aquesta ha estat una de les fites que ens havíem proposat des del principi de legislatura, sobretot en l'atenció amb gent, amb persones majors. En aquest cas, hem pogut recuperar el centre d'Alzheimer que el 2013, en aquest cas, el Partit Popular havia desmantellat. I la veritat és que és tota una satisfacció poder veure que des d'octubre cap aquí hem augmentat de 6 usuaris a 25 usuaris. Un centre totalment necessari per Ciutadella, que en el seu moment, com deia, es va qüestionar, però que realment veiem que hi ha una necessitat i que es calcula d'haver unes 2.000 persones que podrien tenir aquesta patologia, de, diguéssim, cognitiva, a Ciutadella i, per tant, podrien tenir la necessitat d'acudir, en aquest cas, en el nostre centre d'Alzheimer per poder respondre millor a la malaltia.
El que deia abans, de cada vegada vivim més i de cada vegada, clar, hi ha més patologies que tenen que veure amb els temps que vivim i, per tant, idò, de cara en el futur, és molt més important tenir atenció i cura de les persones majors.
Sí, de fet, jo crec que respecte al focus d'atenció a les persones, una fita que hem aconseguit és l'acord per 2020, recuperar el geriàtric municipal en la seva totalitat. L'acord que vam arribar a la Clínica Menorca, tenint en compte que Ciutadella és un dels municipis amb més llista d'espera, vull dir que era molt necessari aquesta part de recuperar geriàtric, i a la vegada l'acord que, bueno, que hem arribat en Clínica Llunada, en aquest sentit, de mantenir el servei que oferien a Ciutadella i de que els ciutadans no perdem tampoc la possibilitat de tenir una atenció sanitària també directa.
Sí, de fet, bueno, amb l'ampliació de geriàtric també es vol fer un tipus d'atenció que sigui més diversificada en funció de la realitat que tenim. La idea inicial és que hi pugui haver pisos tutelats, o sigui, de gent que és autònoma, que també hi pugui haver algunes unitats de convalescència, que hi puguin haver unitats de respir, que se millorin les instal·lacions que ara hi ha, de manera que així s'oferirà un servei no només de geriatria, sinó de totes les altres necessitats que té per fet de que la població va envellir. i dir que en aquest sentit tant Consell Insular de Menorca com Govern Balear estan al costat de l'Ajuntament. De fet, dins el mes de març es farà una reunió per decidir de quina manera poden començar a treballar perquè sol 2021 pugui començar a ser una realitat.
I per una altra banda, jo volia destacar també la importància que hi hem donat en aquesta legislatura en el fet de cada vegada centrar més aquestes dependències en atenció a les persones i fer una atenció, com deia, centrada a les persones, no? Per, en definitiva, augmentar la qualitat d'aquesta atenció. De fet, en aquesta legislatura també hem tingut l'oportunitat de contractar un terapeuta ocupacional que precisament fa aquesta feina, a part de formar a tot el personal d'aquests serveis perquè puguin avançar amb aquesta atenció centrada a les persones, que és, en definitiva, jo crec, el futur, no? I el futur com us garanteix una qualitat d'aquesta atenció.
Ja que xerraveu de formació, un servei que fa l'Ajuntament és aquests programes que teniu de col·laboració amb el SOIP. Per aquí passa, al llarg de l'any passa bastanta gent que fa pràctiques i, bueno, i a la vegada té uns mesos de feina.
Sí, són més de 130 persones que hem pensat d'ancians i som. L'equip de govern sempre ha apostat per la formació, ha apostat per poder ocupar a tota la gent de Ciutadella o a tota la gent que puguem. I dins el pla de TSOIP ha estat una sort que el govern balear també hi ha apostat i nosaltres com a ajuntament també, amb la qual hem aconseguit que hi hagi gent que es pugui ocupar, hem aconseguit que joves tornin per poder fer feina a Ciutadella. I crec que això també és molt important perquè també els nostres propis empleats de l'Ajuntament de Ciutadella han oferit per fer de tutors en aquestes persones. Això vol dir que estem fent una feina de xarxa a nivell d'empleats municipals, a nivell de gent ocupada, a nivell desocupada, a nivell de govern balear, que això és el que pretenem com a equip de govern. La idea de que estem entre tots fent una xarxa per crear una millor ciutat.
No, i bueno, referit a això, ha estat una sort, jo diria que ha estat una sort, no només per poder donar l'oportunitat a aquests joves, ha estat una sort per l'Ajuntament, per poder comptar amb aquests joves, sobretot perquè en un context on fa molt d'anys que no hi ha hagut oferta pública, hi ha una certa rigidesa a nivell de personal, es poden introduir idees noves, es poden introduir el dinamisme aquest de la gent jove de portar amb aspectes que moltes vegades des de dins es veuen d'una altra manera, ens han enriquit a tots i de vegades entre els regidors fem el comentari de bueno, no sé molt bé que quantes coses haurien quedat dins un calaix sense haver tingut la presència d'aquests joves qualificats o de garantia juvenil, de tots aquests programes formatius del SOIP.
Mm. Bueno, jo simplement reiterar un poc el que han dit ells dos. La veritat és que ha estat una satisfacció poder tenir l'oportunitat d'ocupar tota aquesta gent que, com deien ells, també en especial atenció als joves, però també altres col·lectius que també eren vulnerables. No? Per exemple, majors de 45 anys que duen molt de temps a l'atur o majors de 30 que inclús han tingut l'oportunitat de formar-se amb un certificat de professionalitat. I, bueno, com dèiem, ha estat una oportunitat no només per aquesta gent, perquè, de fet, moltes d'aquestes persones no tenien ingressos familiars i, per tant, també ha estat una oportunitat per la seva família durant els temps que han pogut estar ocupats i, per tant, també per l'Ajuntament, perquè ens han ajudat a tirar endavant molt de projectes. Mm-hmm.
Aquesta gent jove que ve aquí a l'Ajuntament a fer pràctiques durant uns mesos, què fan en concret? En quines àrees estan? Estan per totes les àrees? Com ho reparteixen?
Hi ha hagut diferents projectes en relació amb els diferents programes de joves qualificats que han tingut, però ara, per exemple, tenim gent que està en el Departament de Comunicació i Transparència, que segurament en Sergi ens ho podrà explicar millor el que estan fent, però d'entrada ja es veu, no? Es veu amb el tema de transparència, que és un tema que hem anat avançant, jo diria que exponencialment, des que estem a govern, i amb el tema de comunicació també en la pàgina web, que no et sembla de res a la que hi havia fa 4 anys, no? A part, bueno, també hi ha altres joves qualificats destinats també a fer temes comercials, un pla comercial, habitatge, en temes d'escoletes, a Hisenda també hi tenim. Vull dir que el que hem intentat fer és donar oportunitat a aquesta gent i també que fos una oportunitat per l'Ajuntament per posar en marxa projectes que no tenien capacitat amb el personal que teníem a nivell intern. Vull dir que és una doble oportunitat.
La llàstima és que el personal està de pràctiques uns mesos i després se'n va, perquè simplement és un període de formació. és una llàstima, és una sort, però a la vegada és una llàstima que no hi hagi una continuïtat, no?, amb aquesta gent que ve amb aquest programa del SOIP.
L'experiència que han tingut és que durant aquests mesos ells han pogut tenir aquesta experiència que després no els ha suposat cap dificultat integrar-se en el món laboral. De fet, és una dels objectius d'aquests programes, precisament donar peu en aquesta experiència laboral que, evidentment, anteriorment és molt més, bueno, era molt més difícil tenir-la just acabar de sortir d'una formació, no? Es tracta de posar el primer granet d'arena perquè aquests joves formats comencin a posar en pràctica els seus coneixements i després s'ha demostrat arran de tots els programes que han pogut fer que els joves no han tingut cap problema per després ocupar-se, que en definitiva és inserció laboral, és l'objectiu final de tots els programes que han duit a terme.
En xerrat de persones majors, de persones joves, de xerrades des més jovenes d'educació o cultura, de lo important que és per una illa com Menorca i com a Ciutadella, el tema de l'educació i cultura, que bueno, a vegades potser no ho valoram, vist des de fora, la gent talava la gran quantitat de cultura, de coses que tenim, perquè des de les institucions donen molta importància en aquestes qüestions, educació i cultura.
Sí, bueno, hem de tenir en compte que Ciutadella, ciutat educadora des del 99, però que dins aquest mandat, el 2007, també se mos va donar el segell de Ciutat Amiga de la Infància. I nosaltres el que hem tingut molt clar com a equip de govern, que això no volem que només siguin uns diplomes, volen que sigui una realitat. I per això, des de la majoria d'àrees, de totes les àrees, en treballar per fer activitats i per tenir una manera de fer que estigui englobat dins aquests dos paràmetres, dit ciutat educadora i dit ciutat amiga de la infància. S'han fet moltes activitats, si vols, després, bueno, acabaríem de desenvolupar, si ens volen comentar res més, entre elles hi podríem pensar, per exemple, el carnaval mateix. El carnaval no té altre objectiu que, per una banda, divertir-nos, però sempre fet des dels valors. I crec que ho hem aconseguit. La veritat és que el carnaval de fa 4 anys amb el que hem arribat a aconseguir a tenir aquests anys no té res a veure i per nosaltres sobretot és important que hem educat en valors. Enguany, per exemple, en la Ciutadella Villa Olímpica educarem en tots els valors de l'esports, que això fa que creixin els infants i tothom com a persones, per tant, un dels objectius claus dit ciutat educadora i dit ciutat amiga de la infància.
Respecte al que comentava la Joana, és bàsic pensar que la ciutat amiga de la infància no és un títol, no és un diploma, sinó que és un concepte que marca totes les activitats que es promocionen, que es promouen des de l'Ajuntament.
Exacte. A la pràctica, què vol dir això?
A la pràctica vol dir el concepte, vull dir, com s'impulsa el Consell Infantil, quin tipus d'activitats es fan des del Consell Infantil. Ara estem apostant per la creació també d'un Consell Juvenil. És a dir, es fer realitat amb el dia a dia de l'Ajuntament, amb la participació, amb la capacitat de com ho diré jo, d'exportar des de l'Ajuntament aquests conceptes cap a la població, cap a la ciutadania en general i no deixar-los com una cosa buida o com una cosa que simplement a vegades sembla, ho hem vist, que es veu o es podria veure com una etiqueta que jo crec que han demostrat que precisament no és el que nosaltres estem promovent.
Aquesta faceta precisament de donar importància en els infants a Ciutadella jo crec que és una cosa molt important perquè els infants tenen molt a dir, són el futur de la nostra ciutat i com deia en Sergi, evidentment una de les plataformes per poder escoltar-los és el Consell Infantil i segurament que properament el Consell Juvenil en el cas dels joves. No? Uh-huh. Jo volia destacar també que hem fet molta feina conjunta amb el teixit educatiu i associatiu relacionat amb l'educació, no? Perquè totes les activitats que es desenvolupen des de l'Ajuntament en relació, per exemple, a carnaval, tema esportiu i altres que anem organitzant, també treball en famílies, en diferents conferències on hi participen diferents professionals, han fet partícip d'aquest esdeveniment i aquestes activitats de les escoles i a la vegada s'hi han sentit partícips, que això és molt important, i els infants també hi han pogut participar.
Mm-hmm. Jo crec que seria important destacar que en aquest mandat s'ha posat en marxa per primera vegada les assemblees de delegats de totes les escoles de Ciutadella, que la veritat han estat dos espais importants on han donat la paraula en els infants, o sigui, en els infants i en els joves. També aquella activitat que van fer d'un vídeo per defensar els drets humans dels infants va ser una activitat molt participada, en la qual els al·lots s'hi van sentir totes les famílies, que és molt important tenir recolzament de les famílies i de les escoles, també la trobada que vam fer a Miss d'Esborn, que van cantar una cançó a totes les escoles de Ciutadella. Per tant, a través de diferents activitats, també hem fet gincames familiars per Borina per Igualtat. Per tant, s'han fet tota una sèrie d'activitats relacionades amb Ciutat Educadora i Ciutat de Mica de l'Infància que ha implicat a tots els sectors de la ciutat, on sortim al carrer, on han posat amb importància les entitats, les associacions i participat també per tot el poble, i també hem posat, hem avançat amb el programa Educa'm l'Esport, un programa que ha fet que pràcticament tots els clubs de Ciutadella, que això es diu Ràpid, s'adhereixin en aquest espai, en aquest projecte, i d'aquesta manera eduquin en valors mentre practiquen l'esport. Per tant, crec que el que hem intentat fer és una xarxa a nivell de Ciutadella perquè tothom faci poble i perquè tothom entengui que la ciutat educa i que la ciutat també ha de ser per als infants.
I dels infants més petits, en xerram, des de fa uns mesos, et sent xerrar molt de la problemàtica de l'educació de 0 a 3 anys, però clar, jo crec que aquesta problemàtica està més a nivell balear que Menorca, som un bon apart en aquesta qüestió, perquè des de fa molt d'anys estem molt millor que aquests altres, Menorca i Ciutadella en concret. Però finalment els ajuntaments són els que s'escarreguen la majoria de la responsabilitat en aquesta qüestió i suposo que ho fan amb molt de gust.
Bueno, jo sí que aquí voldria dir que Ciutadella, sobretot des del patronat, jo crec que és una petita joia que tenim en aquest ajuntament. Sobretot, jo crec que ha estat un èxit de gestió, independentment del mandat, independentment del moment, precisament perquè ha tingut molt clar la direcció que ha volgut sempre seguir, ha tingut molt clar que el patronat era gestió i, sobretot, més que hi havia un consens polític, era molt important, i ha invertit a nivell de 0,3. Tenim, per exemple, que enguany, dins el pressupost d'enguany del patronat, que és 1 milió d'euros, d'aquest 1 milió d'euros, l'aportació de l'Ajuntament són 640.000, 630.000 euros. L'aportació pública, l'aportació d'administracions en aquest 1 milió que té el patronat de pressupost per enguany, és prop de 850.000 euros. Vull dir que l'aportació pública per l'educació 0,3 és molt important, l'aportació de l'Ajuntament és molt important i és major, i crec que estem tots d'acord en que Ciutadella està aportant bàsicament el 70-80% i necessitant la col·laboració de tant del Consell com del Govern, que de fet l'estem rebent i totes les polítiques van en aquesta línia.
De fet, bueno, ahir precisament en el plenari municipal en tornàvem a ratllar de les demandes del col·lectiu 03, que jo crec que són un col·lectiu lluitador, i són un col·lectiu lluitador perquè realment creuen en el que estan fent, no? I el que estan fent és una qüestió molt important, i és educar els nostres infants. Miri, jo som mare de dos fills, vull dir, i ho visc en primera persona. Els meus dos fills han anat a escoleta i han anat a escoleta perquè allà, com deia la Joana, s'educa en valors, no? I això crec que ho hem de posar en valor tots.
Xerra, bon, de la importància de les entitats i institucions del poble. És complicada la feina amb el gran col·lectiu cultural, deportiu, que hi ha a Ciutadella?
La veritat és que han tingut tan bona resposta per part de les entitats i de les associacions, així com també s'ha creat dins l'Ajuntament una xarxa, d'alguna manera, una manera de fer feina amb tots aquests col·lectius, i la veritat que n'estem molt satisfets. Per una banda, per la resposta d'entitats i associacions que tenim, que el volem cuidar, perquè són una part molt important del nostre poble, i per una altra banda, a nivell d'Ajuntament, s'ha intentat cuidar-los també un poquet. En quin sentit? S'ha dit, per exemple, que més de 14 espais, entitats, perquè puguin desenvolupar les seues activitats, hem donat cohesió, hem donat continuïtat, però una continuïtat ferma, a el que són apostar per una sèrie de grans activitats, com puguin ser joventuts musicals, com pugui ser la Capella Davídica, com pugui ser el Festival de Cine, amb uns ajuts nominatius, més un pla de subvencions, que no s'havia fet mai, que l'hem començat a fer nosaltres, i amb aquest pla de subvencions també es donen ajuts per activitats, amb la qual potencies que la gent pugui fer activitats, tant a nivell de cultura, com a nivell de medi ambient, com a nivell de serveis socials. Per tant, per nosaltres, per aquest equip de govern, les entitats i les associacions són un pilar bàsic per a la nostra ciutat, i per això els hem de cuidar. I nosaltres ens hem sentit molt cuidats per ells.
Ciutadella té un col·lectiu associatiu molt important i molt actiu, no? És d'elevar i s'ha de valorar tota aquesta activitat i aquest teixit que hi ha a la nostra població, no?
Uh-huh.
Crec que sí.
Sí, de fet, bueno, crec que tots els partits polítics, independentment del color que tinguem, uh-huh, coincidirem en aquest fet, és a dir, tenir teixit associatiu que hi ha a Ciutadella. I no només ara, sinó de fa molts anys, sí, sí, que a més han resistit unes èpoques de crisi important, gràcies també a la implicació de les persones que hi fan feina, la veritat és que és tot un regal.
Molt bé. Són quasi la una, escoltarem l'informació nacional i internacional i tornarem des d'aquí, des del Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella. Tenim encara qüestions de xerrada, transparència, participació i atenció al ciutadà, infraestructures, inversions. La una notícies, tornem d'aquí 6 minuts.
89.6 FM, COPE Menorca.
Balanç de legislatura a l'Ajuntament de Ciutadella es matí de Menorca. Entrevistes en profunditat en representants de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella. 89.6 de la freqüència modulada, COPE Menorca, per estar informat.
La 1 i 5, continua la COPE, continua es matí de Menorca des del Saló de Plans de l'Ajuntament de Ciutadella, des del Saló Gòtic, tertúlia xerrada amb en Joana Gomila, sabalesa de Ciutadella, en Noemi Gomila, en Noemi Camps, Villalonga, i amb en Sergi Cervera. Per xerrar diferents qüestions que afecten el funcionament de l'Ajuntament de Ciutadella, passar balanç d'una legislatura que li queden poques setmanes ja de circulació, i amb xerrant de l'atenció a les persones, educació, cultura, esport, que és un capítol molt important, i ara anem a xerrar d'una altra, també en el qual, durant aquests darrers anys ha fet una especial incidència que és la transparència i la participació ciutadana i l'atenció en el ciutadà. Sergi, tu m'assembla que tens part important d'aquesta àrea, no?
Bé, tot l'equip de govern, en aquest sentit, jo crec que en 2015, quan vam entrar, quan van coincidir els tres partits de l'equip de govern, teníem molt clar que una de les apostes i una de les àrees que havíem de fer feines en transparència. Per això, precisament, vam crear o vam impulsar aquesta regidoria de transparència conjuntament amb la de comunicació, que com a regidoria pròpies, i hem fet molta feina durant aquests 4 anys, el que comentava abans en Noemi, sobretot amb l'ajuda de joves qualificats del SOIP, i ara podem dir, jo crec que bueno, després d'aquests 4 anys, que tenim recollit un poc els fruits, no? Darrerament veiem com dins l'auditoria que fa dintre, que és una empresa especialitzada de transparència, ens situava ja com a primer ajuntament de Balears i 13 d'Espanya, amb 138 de 160 indicadors de transparència complerts. I jo crec que el més important no és només una classificació, dir que complim aquests indicadors de transparència, sinó és també que han volgut transmetre que fins i tot no és una concessió, és a dir, no és una gràcia que nosaltres fem cap al ciutadà, sinó que és una obligació que tenim com a ajuntament cap a la ciutadania. Tot això, a més dels indicadors, es pot transmetre mirant una pàgina web i veient com hi ha una informació que mai en la història d'aquest ajuntament havia estat disponible per als ciutadans, des de pressupostos, però no vol dir un pressupost amb un full, no vol dir tots els documents que impliquen els pressupostos municipals, des de l'inventari de béns i bueno, immobles de l'ajuntament, des de declaracions de béns, des de les nòmines dels regidors, des de l'agenda de regidors. Vull dir, hi ha una voluntat de realment apropar a la ciutadania, a la gestió municipal, i jo crec que hem avançat molt i hem aconseguit que es percebi com una cosa propera i que la gent pot estar informada exactament tant d'aspectes relacionats amb els regidors com també aspectes econòmics i de gestió, els contractes menors, vull dir, és un llistat que no podríem acabar.
Bueno, jo, en transparència, a part de tot el que diu en Sergi, que jo crec que hi hem fet molt bona feina i crec que tots els regidors de seguit d'obert, per descomptat, des del primer dia ens van posar en marxa perquè això fos possible. Crec que també han d'entendre la transparència com que els ciutadans coneguin de primera mà, o sigui, del propi ajuntament, tots els temes. Per això hem posat en pràctica aquest mandat uns espais de ciutadania que n'hem fet al llarg d'aquest mandat 11, on s'ha explicat directament en els ciutadans tot el relatiu a pressupost, a pla general, administració electrònica, pressupostos participatius i de més, i hem donat veu perquè ells en aquests espais també ens puguin explicar les seues inquietuds mos demanin a l'Ajuntament tot el que el necessiten. I un altre projecte que era molt important que s'ha posat en marxa, que demostra la transparència i l'aproximació que ha fet o es voler-se apropar com a Ajuntament i de que regidors de l'equip de govern ha estat el projecte de visita amb el teu barri. Hem visitat 12 barris i la gent està contenta de que hi neguem. De fet, mos diuen, és la primera vegada que una Vallesa i els seus regidors venen en el nostre barri. Crec que està molt positiu, crec que és un projecte que s'ha de seguir fent en el següent mandat, com que segurament hi serem nosaltres, el seguirem fent en aquest projecte.
Bueno, jo volia destacar que la transparència forma part de la rendició de comptes, és a dir, del fet de poder explicar, com deia na Joana, el que es fa en aquesta, el que s'ha fet en aquesta legislatura i el que s'ha anat fent en diferents àrees, en tema de pressupostos, en tema d'altres àrees en concret, obres, el que fos, no? I aquesta rendició de comptes hauria de ser obligatòria, no? Per qualsevol partit polític que estigui, qualsevol institució, i la transparència, com no, pues, també ha de ser obligatòria, en el meu pare, no? I jo crec que una de les coses importants que hem pogut fer i de la mà de noves tecnologies ha estat apropar els plenaris municipals, diguéssim, en els ciutadans, perquè fins ara havien de venir aquí per veure-lo, però ara el paren seguides de casa seua i me consta que, bueno, que hi ha gent que els segueix. Vull dir que és una manera de poder aproximar la vida, diguéssim, política a la ciutat.
En realitat, lligat un poc amb el que comentava la Noemi, els serveis de noves tecnologies de transparència i fins i tot de comunicació van molt lligats. No s'entén un sense un altre i a la vegada quan potencies un estàs potenciant l'altre. I en aquest sentit, des de comunicació, per exemple, nosaltres sempre vam tenir clar que l'Ajuntament havia de fomentar els mitjans propis, havia de ser capaç de comunicar cap als ciutadans directament, sense intermediaris, no perquè no existeixin els mitjans de comunicació externs que existeixen, però els mitjans de comunicació externs tenen una altra finalitat, que és la finalitat de control, de fiscalitzadora, és a dir, per a nosaltres hem de tenir la capacitat de poder arribar directament en els ciutadans, i tenim l'exemple més clar d'eina que hem potenciat i que funciona d'una forma, bueno, en aquest sentit meravellosa, que és WhatsApp municipal. Que
ja
és...
Quanta gent hi ha connectada en el WhatsApp municipal?
Ara mateix anem ja per les 3.400 persones. Jo a vegades faig la broma, de dir que el WhatsApp municipal, en el segle XXI, actualment és el pregoner de tota la vida de l'Ajuntament i fa de pregoner. I realment és una eina que ens serveix per tant per avisar dels detalls d'aigua com per avisar de l'agenda cultural, sobretot la capacitat de tenir la ciutadania, una gran part de la ciutadania, a cot de mòbil, que és un avantatge que... Bueno,
I tota aquesta tecnologia, aquestes noves tecnologies, han servit en prou realment perquè el ciutadà estigui més atès, tot sigui més àgil, sigui més ràpid. Estic pensant ara, en, a més de regidors, que estigués a disposició de la gent quan sigui necessari, me sembla que hi ha tres àrees que són la cara de l'Ajuntament, que són el servei d'atenció ciutadana, el servei de recaptació i l'oficina de turisme, per exemple. S'administrat el ciutadà aquesta nota més facilitats a l'hora del seu tracte en l'administració gràcies a aquestes noves tecnologies?
Jo crec que sí. En primer cas, el que està demostrat, i no de nosaltres, sinó que hi ha indicadors econòmics estandarditzats per la Unió Europea, que així ho indiquen, és que el ciutadà, amb la promoció, on s'ha posat en marxa l'administració electrònica, el primer que ha rebut és un gran estalvi econòmic a l'hora de fer tràmits en l'Ajuntament. Això vol dir que si la Unió Europea, amb un estudi que té fet, indica que un tràmit que ha de fer una persona en un ajuntament té un cost de 20 o 25 euros o 30 euros, tenint en compte que l'any passat aquest ajuntament el 47% dels tràmits s'han fet de forma telemàtica, el que vol dir que 11.000 registres s'han fet de forma telemàtica, multiplicant, i surt un estalvi xifrat per la Unió Europea, damunt de Ciutadella i els ciutadans, de 46.000 euros d'estalvi. A part, jo crec que dubtar que l'administració electrònica ha agilitzat els tràmits, ha agilitzat el poder de consultar com està el meu expedient, en quin estat està el meu informe, des del punt de vista del moment en què qualsevol departament pot consultar des de l'ordinador en quin estat està aquell informe, no has d'anar a cercar els tècnics específics, no has d'anar a demanar hora en l'àrea específica per saber en quina situació estàs. Jo crec que l'abans ha estat increïble.
Què serà això del servei de defensa del ciutadà?
Bueno, aquest servei també l'hem posat un poc en marxa nosaltres a partir d'entendre un poc el que explicava en Sergi, que és molt important aquesta atenció en el ciutadà, que pot ser a través de que l'administració electrònica ens hi ha ajudat, però només cal veure el que va passar en la pan elèctrica. O sigui, hem tingut més de 507 reclamacions en aquest servei, un servei que pens que funciona molt bé, pens que és un servei que hi ha una atenció personalitzada excel·lent, i per tant amb això aconseguim que el ciutadà sàpiga on pot anar. S'ha d'haver de xerrar per telèfon amb una màquina que veiem pitjor 1, pitjor 2, pitjor 3, perds. En canvi, aquí a l'Ajuntament venen, troben gent que els escolta, troba gent que els diu com ho han de fer, no només a nivell de defensa del ciutadà, sinó també de l'oficina de consum, que han de dir que són uns serveis que la gent utilitza molt i que n'està molt content perquè veu que com a mínim hi ha una bona atenció i una bona preocupació per la seva situació.
Molt bé. Entrem ara a un capítol que és el capítol que suposa que és, bueno, a part de desgasto corrent, que suposa la major part de les inversions d'un ajuntament, que són el de les infraestructures, i començarem xerrant per tal vegada la qüestió de la qual afortunadament s'enxerra cada 20 anys, que és el pla general, perquè si fos cada any no seria
operatiu
ni aguantador, supos. Bueno, en quin moment es troba el pla general d'ordenació urbana de Ciutadella, que ara saben que està en marxa, i que suposarà per Ciutadella que no pla general?
Bueno, ara mateix tenim una aprovació inicial feta d'un document que surt fruit d'una participació també, tant a nivell intern com a nivell extern, i que en definitiva el que defineix és la Ciutadella del futur. No? No és un debat diguéssim, no important, tot el contrari, és un debat molt important per la nostra ciutat. Està en fase d'exposició pública, hi ha 45 dies, i es marxa acabarà aquesta exposició i després s'hauran de contestar totes aquestes al·legacions.
Uh-huh. No? Sí, el pla general, com deia la Noemí, troc que és molt important tenir en compte que el pla general es posa les persones en el centre de la ciutat, que és el que ha valgut també aquest equip de govern, perquè d'alguna manera pensa en tot el tema de mobilitat, tot el tema d'aparcaments, tot el tema d'equipaments, tot el tema d'espais verds i zones verdes, posa a l'abast molt d'espai per poder tenir habitatges socials. Això vol dir, per tant, que estem fent un pla general pensat per les persones, que és el que aquest equip de govern està fent en tota la seva feina.
Uh-huh. I en poques paraules, un pla general, què passa? Ets equip de govern que diu que a nosaltres ens interessaria que la ciutat en els pròxims anys fos així, fos d'aquesta manera, d'aquesta altra, ateneu ses requeriments de les entitats, gent entesa, o ets equip que es contracta, li deia, posem-nos el poble al dia. Com funciona? Són poques paraules i que s'hi han de voler entendre.
Bueno, d'entrada és un poc una mescla de tot, no? Mm-hmm. Però d'entrada el que es necessita és una visió externa, un poc del municipi, no? De dir, bueno, quines infraestructures m'ho fan falta a Ciutadella, quina mobilitat necessitem per funcionar un poc millor, quins equipaments no tenim i serien necessaris tenir i on ens volem ubicar. Clar, i aquesta visió, bueno, només te la poden donar a nivell tècnic, diria jo, que més acurada, no? I també si és externa, no? Si m'ho hem donat no bé a nivell intern, també és positiu, no? Perquè te dona un altre punt de vista, jo crec que important. Però clar, lògicament, evidentment, aquesta visió d'anar compaginada amb els qui viuen la ciutat, i els qui viuen la ciutat són els seus ciutadans, i en definitiva els qui tenen una necessitat damunt un tema en concret, com per exemple pot ser un edifici d'una escola de música, no? O altres equipaments culturals, tema de zones verdes, poder disfrutar d'aquests pulmons, no? De la ciutat. Uh-huh. Vull dir que són necessitats molt concretes que segurament els ciutadans també els tenen molt clares i per tant s'ha de compaginar les dues coses.
Bueno, dir també que abans de fer el gran projecte, que després va dur una aprovació inicial, es van fer unes taules sectorials, on en aquestes taules sectorials hi havia tots els sectors de la societat, hi havia empresaris, hi havia col·lectius d'entitats socials, hi havia centres executius, que d'alguna manera a partir d'aquí es van posar les bases per poder fer redactar aquest pla general a partir després d'aquesta visió tècnica, però sobretot és molt important tenir en compte que el primer que es va fer és donar la veu a tots els sectors de Ciutadella per poder començar a dissenyar aquesta ciutat del futur.
Mm-hmm. I Ciutadella serà més polida, més còmoda, més amable quan el tinguem aprovat, Sergi?
Jo crec que sí. Sí, ja estic pensant en el que deia la Joana, que un poc per tirar cap a l'oceà, vull dir que a part d'aquesta participació presencial hem de tenir en compte que es va posar una web específica amb una enquesta on van tenir bastanta participació i on diferents col·lectius van participar activament i es van tenir en compte a l'hora que aquest redactor pogués elaborar aquesta proposta semidefinitiva que és l'aprovació inicial del Pla General.
Tenim una sèrie de coses en marxa, algunes es veuran acabades abans que acabi aquesta legislatura, altres quedaran pendents i totes són importants. Una que tenim ben aquí de vora, el Teatre d'Esbord, finalment es veurà obert en funcionament?
Bueno, el Teatre d'Esbord, tots sabem quina història ha tingut, però nosaltres ara ens agrada ratllar de present i de futur, perquè pensam que això és el que el ciutadà vol. En aquest moment s'estan fent les obres, unes obres que es preveu que durin uns 8 mesos. Després d'aquestes obres, d'alguna manera s'haurà d'anar mirant de quina manera es va equipant any a any, i també hem començat a fer paral·lelament, que crec que és molt important, i la veritat, jo hi vaig assistir, van una Noemí i en Sergi també, i crec que suposo que deuen tenir la mateixa sensació que jo, que va ser la trobada, el Cafè del Món que van fer a Can Saura dissabte passat, que el vaig trobar molt enriquidor per tot, no només per les propostes que es van posar damunt la taula, sinó per veure que tots anàvem un poc cap allà mateix i sobretot veure la il·lusió de la gent en posar en marxa aquest Teatre d'Esbord i no en retreure si està bé o està malament tot el que s'ha fet o el que feim, sinó tots volen anar a la una, il·lusionats per obrir un Teatre d'Esbord que realment sigui l'enveja de tota Ciutadella i si bé està també de tota Menorca, tenint en compte també tota la resta de teatres que hi ha a Ciutadella que han mantingut aquesta feina durant tots aquests anys.
Se us anava a demanar com es coordinen, perquè Ciutadella comptarà amb una sèrie d'espais, tots ells vàlids i interessants, com es coordina tota aquesta activitat cultural, lúdica, que es podrà fer en aquests espais?
Sí, deia un poc que va sortir d'aquest Cafè del Món que comentava na Joana, és que el Teatre d'Esbord ha d'estar gestionat en aquest cas per la Fundació Ciutadella Cultura, que en el seu moment es va crear precisament per això, per gestionar el teatre, de la mà d'un equip de professionals, no? I aquest equip de professionals tindrà com a feina important la coordinació de tots els espais que tenim a disposició a Ciutadella, no? Jo crec que el Teatre d'Esbord és un element importantíssim per la part teatral i musical de Ciutadella i que s'haurà de conjugar amb tota la resta d'espais que també ofereixen la possibilitat de poder fer activitats d'aquest tipus. No es tracta de que un equipament solapi d'altres, no, es tracta de complementar-se i en conjunt oferir unes propostes riques en aquest sentit, no?
Bueno, respecte al que comentava en Noemi, també hem de tenir una cosa molt en compte, que jo crec que és el gran repte que com a ciutat, com a municipi, hem de assolir. I és que tenim, ara mateix, quan tinguem el Teatre d'Esbord, en certa manera tenim una generació perduda de teatre, és a dir, gent de 14, 15, 16 anys que no té el costum o no hi ha anat o no sap què és anar al teatre d'Esbord. Per tant, el consens, unitat de grups, de sector, és bàsica i jo crec que, bueno, que sí que hi ha una direcció que està presa, que s'ha de gestionar el teatre a través de la Fundació Ciutadella Cultura, i una cosa que implica una cosa molt important, que és gestionar des de lo públic i després gestionar des de lo públic, però també a través del Consell Rector, a través de la Junta Executiva, el Consell Executiu ho tindrà, amb grups polítics, però també amb participació del sector, que és al final qui ha de decidir cap on va el teatre.
En quant a l'activitat cultural, també bueno, s'ha tornat a obrir Can Saura, que també serà un espai ben interessant per el món de la cultura a Ciutadella i que també donarà un espai a moltes activitats que fins ara no es podien fer a cap puesto, que és una de les coses que s'ha posat en marxa. També està en marxa el compromís de jutjats de Santa Rita, que encara no s'ha començat, però està encaminant, no?
Bueno, sí que s'ha començat.
Ah? Bueno, està encaminat.
Bueno, quant a Can Saura, crec que bueno, aquest equip de govern, la veritat és que estem molt contents d'haver aconseguit que Can Saura sigui cultural. Era una de les premisses que ens van posar tots quan van començar. Ha costat, hem estat 2 anys a aconseguir que el Ministeri de Justícia deixés el contracte de lloguer sense efecte, però bueno, jo crec que ho hem aconseguit. I per una altra banda també dir que el tema de jutjat és un tema que estem avançant. En aquest moment s'ha de fer, com que ara ja hem acabat de pagar els terrenys de Santa Rita, l'altre dia per Junta de Govern es van acabar de pagar, et segregarà totes les finques com correspon i es preveu dins el mes de març que vengui un arquitecte del Ministeri de Justícia per ja començar a veure com anar fent l'acte de com anar fent l'estudi de detall a partir de les necessitats que té d'aquests nous jutjats. Per tant, es van fent passes fermes amb el tema de jutjats i es van fent passes fermes amb que Can Saura sigui cultural. Mm-hmm.
Una altra qüestió que també es farà gràcies a l'impost d'esturisme sostenible, la Secotassa, farem una baratada, una rentada de cara a l'Ajuntament, en aquesta casa, no?
Tenim en marxa el projecte de les morades, que era una aposta clara per recuperar patrimoni, ja que la veritat és que és una oportunitat per poder recuperar l'edifici de Real Alcàsser, així com antigament el teníem, i per recuperar espais. Tenim aquí darrere de l'Ajuntament un mirador fantàstic que gràcies a aquest projecte també s'envellirà i possibilitarà també les seues visites, no? I en tema d'ecotaxa també tenim una oportunitat, i ja me'n vaig amb un altre tema, en posar en marxa la desaladora, perquè en el seu moment el govern balear amb ecotaxa també va sufragar el cost, diguéssim, de la connexió cap a Ciutadella, que serà el que possibilitarà també la seva posada en marxa.
També és important dir que amb el projecte Real Càcer són dos projectes, o sigui, ara n'executarem un de 800.000 euros, però després n'hi ha un també d'un milió d'euros, i també encaminat a recuperar patrimoni. També tenim a nivell de regularització de places turístiques la recuperació del castell de Sant Nicolau, que són per un import de 75.000 euros. És un projecte que està aprovat i està a contractació perquè sigui possible poder fer la licitació. Per tant, hi ha una aposta important d'aquest equip de govern per la recuperació del patrimoni.
Tenim també l'escola d'hoteleria, que també està una qüestió que també està en marxa, el que era l'antiga estació marítima. S'ha comprat una nau de gessa que servirà per regrupar molt de magatzems que tenia l'Ajuntament i, bueno, farà que la cosa sigui més fàcil. Ara, en xerrat de coses molt grosses, però a vegades els ciutadans diuen nyetes i es carrer i se farola i s'ha de veure que nostres obres de millora de Ciutadella com ho tenim, cap a on anem?
Bueno, la veritat és que si haguéssim de fer la llista seria molt llarga. En aquest mandat hem asfaltat més de 15 carrers juntament amb el Consell Insular de Menorca, hem asfaltat 5 camins rurals, n'hi ha en camí, això és de Sort de les Taronges i és de la Trinitat també per fer. També és important tenir clar que ara s'estan fent les obres per l'ús del cable elèctric i, per tant, estan malmetent, sense cap dubte, una part del camí de Sort de les Taronges, i ja hem demanat des d'aquest Ajuntament que, quan acabin de fer les obres, asfaltin a la totalitat del camí de Sort de les Taronges, així com la part que malmetin del camí de Sant Joan de Missa. S'han canviat més de 200 bombilles LED, s'han canviat més de 74 lluminàries, s'han podat pràcticament tots els arbres de Ciutadella, s'ha pintat tot el que són pràcticament Cala Blanca, Cala Bots, Calata, pràcticament tot el poble. Per tant, jo crec que s'ha fet una feina important amb embellir la nostra ciutat.
Jo aquí, volia destacar una cosa important, i és que durant molts anys les actuacions dels diferents equips de govern de l'Ajuntament s'han dedicat a embellir la ciutat i s'ha deixat de banda el que eren les infraestructures i la seva posta a punt. Infraestructures tan importants com, per exemple, les de clavegueram, no? Una cosa que no veiem però que està funcionant, no? I en aquesta legislatura hem apostat per aquestes infraestructures i per posar-les a punt. Un exemple els diferents projectes de clavegueram que hem anat fent, com per exemple ara s'està executant el carrer de Roser, que suposarà un estalvi important perquè allà hi teníem un embús cada estiu i això suposarà que no l'haurem de desembussar en el manco i que funcionarà bé i no tindrà filtracions. I a part també una fita, jo crec, important ha estat poder fer, gràcies a les inversions financerament sostenibles del Consell, la canalització de les aigües residuals des de Cala Morell fins al polígon, que això possibilitarà que en un futur l'urbanització pugui tenir xarxa de clavegueram. Vull dir que volia posar incís que és tan important embellir la ciutat com mantenir les infraestructures que hi existeixen. No?
Joan, i quan t'acabi aquesta legislatura, deixarem un ajuntament no tan pobre, més duros dins de caixa, com el deixarem?
S'ha de dir que quan t'acabi aquesta legislatura, quan t'acabi exacte el 2019, perquè clar, els pressupostos van per anys, però quan acabem aquest 2019, si tenim en compte només el pressupost de l'Ajuntament, quedarà un endeutament de 3.600.000 euros. Això és molt poc endeutament, que si ha d'afegir un millor 7-7 si es té en comptes del consorci esportiu, però que aquest ha participat per el govern balear i per el Consell Insular. En aquest any anterior vam amortitzar 1.700.000 euros, que són 4 préstecs. Per tant, jo crec que aquest Ajuntament ha fet un esforç important per poder sanejar els seus comptes. Crec que és de rebut poder dir que no només ha estat aquest equip de govern, sinó des del 2009, quan banda ja hi va haver un govern de pacte de PSOE i PSM i també a la legislatura anterior governada per el PP, que des del 2009 s'ha aconseguit que tots els equips de govern que han passat d'un color o de l'altre aconseguissin entendre que les arques municipals s'han de sanejar, que els doblets són de ciutadà i que per tant hi han de fer un bon ús. I crec que en aquest mandat hem fet un esforç molt important a més en tot el que és una bona racionalització de les despeses i també amb aquest de ballar l'endeutament que nosaltres teníem.
Jo només un petit detall, abans que has esmentat a la nau de Gesa, jo simplement crec que és un bon resum de la diferència de gestió d'aquest equip de govern respecte a èpoques anteriors. La nau de Gesa són 6.000 metres quadrats, va tenir un cost per l'Ajuntament de 400.000 euros, per exemple, els terrenys que es van apropiar per la pista voltadora, que eren 11.000 metres, van costar 5 milions d'euros més interessos. Crec que amb això es pot resumir també la diferència i fer un balanç diferent de la manera de gestionar.
Jo només volia afegir que tots els ajuntaments o només de Ciutadella estan demanant urgentment es canvi la llei Montoro i la regla de despesa.
De finançament.
Sí, perquè si no, que ens donin una flexibilització, perquè tenir 8 o 9 milions dins el banc i no poder-los executar quan hi ha moltes necessitats.
Però fan interessos?
Interessos, un 0,0000. I, per tant, és un ho exigim com a ajuntament, sí, sí, perquè creiem que el primer que hem de fer és donar un bon servei als ciutadans, millorar la ciutat i també el seu benestar.
Molt bé. Bueno, mos han quedat temes dins el tinter, temes com, per exemple, locals municipals que no tenen llicència, que es posa tot de la seva explicació, perquè es tarda tant en aconseguir un permís municipal. Bueno, això són temes que podran xerrar una altra qüestió. En tot cas, agrair avui que mos hagin acollit aquest Ajuntament de Ciutadella i agrair en els regidors Saboles, en Joana Gomila, en Noemi Camps i en Sergi Cervera que mos hagin acompanyat en aquesta xerrada on t'han passat, han fet un repàs de lo més important d'aquesta legislatura que està a punt d'acabar i que fa que Ciutadella, com sempre s'intenta des de l'Ajuntament, que Ciutadella estigui millor i en més bones condicions per tots els ciutadans. Com sempre, gràcies a tots vostès per escoltar-nos, gràcies a la Paquita Marques des de Control, gràcies Joana, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a l'altre.
Noemi, gràcies, bon dia.
Bon dia, gràcies.
Sergi, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
I ara d'aquí uns instants continua tota la programació de Copa i d'aquí 3 minuts, el Mirall. Tornem dilluns, bon dia, adeu.